Fernando Costa.
A Rússia se li ha permès totes i cada una de les oportunitats per a defensar el seu honor i per tornar a formar part de la comunitat internacional antidopatge, però, en canvi, ha triat un camí diferent.
Aquest que parla és Craig Reedy, president en funcions de l'Agència Mundial Antidopatge, que aquest migdia ha anunciat la sanció a Rússia amb 4 anys sense participar en competicions internacionals, per exemple, i sense anar més lluny, mundials i Jocs Olímpics. Marta García, bona vespre.
Bona vespre, Costa.
Què implica tot això?
Doncs mira, implica que és una sanció molt dura, segurament la més dura en qüestió de dopatge, una sanció que han pres els membres de l'Agència Mundial Antidopatge per unanimitat, els 12 membres que formen la WADA, amb les seues sigles en anglès, després de les recomanacions que ja fa alguns dies li va fer un informe del seu comitè. Això implica que no podran competir en els Jocs de Tòquio d'aquest pròxim estiu, en el 2020, tampoc en el Mundial de Qatar del 2022 i en els Jocs d'hivern de Pequín del 2022. Sí en l'Eurocopa, on precisament Sant Petersburg és una de les seus, perquè això és una competició de caràcter continental que organitza la UEFA i que no s'acaba de regir més o menys pels mateixos...
Això diguem, un dia en parlarem perquè sí. És per llogar-hi cadires.
La sanció, per què és dura? Doncs a banda de que és per a 4 anys, perquè també inclou l'organització d'esdeveniments a nivell mundial, és a dir, Rússia no pot demanar, per exemple, l'organització d'un mundial de natació, d'un mundial d'atletisme, perquè no li donaran, no li permetran. Només els esportistes que demostren que no s'han dopat i que les seues mostres no s'han falsificat podrien participar-hi, però atenció, sense himne ni equipació o bandera del seu país. Ho haurien de fer sota un paraigua, per dir-ho d'alguna manera, neutral. Tot això, recordem-ho, comença quan Grigori Rodchenko, el fins a eixe moment, en el 2016, responsable del laboratori antidopatge de Sochi durant els Jocs d'hivern del 2014, va fugir als Estats Units després de destapar el dopatge d'estat del seu país, amb coneixement, segons denunciava ell, del Ministeri d'Esports.
Perquè, de fet, Marta, els Jocs del 2016 ja els sancionen.
Sí, arran d'aquesta investigació, d'aquesta primera denúncia, arriba la primera sanció, per dir-ho d'alguna manera, que és que quan això arriba a la WADA, a l'AMA, el jurista Richard McLaren comença a estudiar el cas. La primera sanció, com deia Sònia, arriba en els Jocs de Rio perquè la Federació Internacional d'Atletisme sanciona la Federació Russa d'Atletisme després de veure que hi ha moltes mostres que estan, com a mínim, són dubtoses. Tot i que l'informe McLaren posava sota sospita segurament altres federacions, el que se va decidir en aquest moment, a través també del Comitè Olímpic Internacional, és que cada federació internacional decidirà la sanció respectiva a la Federació Russa en concret. El que sí que no va canviar va ser el veto a la Federació d'Atletisme. Mm. Alguns atletes a títol individual sí que van poder participar, però després de complir certs requisits. Ara és una miqueta diferent, perquè ara la sanció no només arriba per a una federació concreta, sinó per a tot l'esport rus i, com deien, també a l'hora d'organitzar. Per què ara arriba una segona part de la sanció, per dir-ho d'alguna manera? Doncs sentíem a Craig Reedy a l'inici que deia se li ha donat a Rússia l'oportunitat de canviar i no ho ha fet. I és que en aquest primer informe se detecta un dopatge sistemàtic entre els anys 2011 i 2015. Pareix que després d'aquesta primera sanció els russos no haurien tampoc col·laborat en netejar aquesta imatge i en fer-ho millor perquè en les últimes mostres que arriben pareix que han sigut també falsificades i, per tant, doncs, tot i que ja van tindre el primer to d'atenció de cara als Jocs de Rio, la cosa no hauria millorat.
Per tant, l'Agència Mundial Antidopatge dona per provada la falsificació per part russa de les dades de la seva agència antidopatge. A veure com s'ho ha empres a Rússia. A Moscou hi tenim el nostre corresponsal, el Manel Alias. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
M'imagino que no s'ho deuen haver pres gaire bé, eh?
No, molt malament, perquè tot i que la sanció es donava per feta, com deia ara la Marta, ha sigut la més dura, és a dir, el pitjor dels escenaris, afecta fins i tot els paralímpics, els atletes paralímpics, de manera que aquí hi ha una decepció molt important. Ara també moments d'angoixa, perquè s'haurà de veure quins atletes que sí poden acabar participant i quins no, i l'escenari una mica el que ens aboquem de cara als Jocs Olímpics d'estiu és el que hem viscut en els últims Jocs d'hivern. Si recordeu les imatges de televisió, quan jugàvem, per exemple, hoquei gel, que van acabar guanyant l'or, podíem veure la final, hi havia la bandera alemanya i una bandera olímpica i les sigles AOR, que era atleta olímpic de Rússia, i això és el que tornarà a passar. I això és el que aquí a Rússia no s'acaba d'entendre, és a dir, el que creuen que és una ofensa, que és passar-se de la ratlla, és a dir, un cop demostro que estic net, i em deixes fins i tot competir, com és que no puc utilitzar ni la meva bandera? Avui n'ha parlat el ministre d'Esports, ha dit que ho lamentaven molt perquè aquí s'havia fet tot el possible per competir, i potser el que ha sigut més dur i el càrrec polític més important que ha parlat fins ara, per damunt només queda Putin, que crec que també el sentirem aviat, ha estat el ministre Medvedev, que ha fet servir aquestes paraules. És el primer ministre de Rússia.
Et porta a pensar que és una dosi més d'histèria antirussa que està adquirint una forma crònica. Les organitzacions russes que s'encarreguen d'aquestes qüestions ara hauran de pensar com recórrer aquesta decisió.
Per tant, hi haurà recurs. El que passa és que el recurs depèn en part de Rosada, que és l'agència russa antidoping. I aquí tenim un cas molt curiós, perquè el director, que es diu Yuris Ganus, s'està mostrant molt dur contra les autoritats del seu país. Ell dona perfectament credibilitat a aquestes acusacions, que les últimes dades que es van enviar haurien estat manipulades, és a dir, algú, diu ell, amb poder dintre Rússia, perquè n'ha de tenir molt per fer això, va accedir als ordinadors, a les bases de dades. Ara ja no es van canviar, com va passar en els Jocs de Sochi, segons les acusacions, mostres d'orina, sinó les bases de dades amb els resultats. El que ha vingut a dir és que s'ha volgut tapar un error antic amb un nou error, que és manipular ara de nou les bases de dades. Ha parlat d'una sanció històrica i gairebé merescuda. Això és el que deia ell respecte a les autoritats russes aquesta tarda.
Hem de canviar el nostre comportament. No hi ha altra sortida. Hem de permetre als nostres atletes viure plenament l'esport. Cal deixar de crear aquest malson per als esportistes.
Vaja, que escoltant el president de l'Agència Russa Antidopatge, com deia el Manel, molt crítica amb com han fet les coses al seu país, queda en mans de Putin si vol continuar amb la manta embolicada al cap o si vol començar a prendre decisions i a investigar d'una manera nítida el que no s'ha fet en els últims anys, entenc.
Exacte, ell demana que hi hagi una maniobra clara, perquè les declaracions aquí a Rússia són sempre a la defensiva, no? Molt rarament s'accepten. Avui, per exemple, el ministre d'Esports a la roda de premsa sí que ha dit s'han comès errors, continua havent-hi problemes, però de seguida ja van a però no n'hi ha per tant, etc. No? Aquí no hem sentit encara, i que són els autèntics protagonistes de tot això, són els atletes, i veurem què diuen, possiblement ho diran per separat, però també hi comença a haver-hi veus crítiques, perquè molts, clar, se senten perjudicats. Imagineu-vos, estic convençut jo que no tots els atletes russos han comès frau, i els que estan nets estan patint ara una situació d'angoixa important, perquè sense una invitació personalitzada amb nom i cognoms no podran competir si no hi ha un miracle a cap competició transcendental, i això per un atleta i durant 4 anys, ostres, és moltíssim.
Ara que el Manel parla dels protagonistes, Marta, de cara a aquests pròxims jocs, que són els més imminents, els del Japó, quins esportistes russos es podrien veure afectats, els més coneguts?
Mira, me ve al cap Yulia Efimova, que és una nedadora, que aquesta sí que ha complert ja alguna vegada alguna sanció per dopatge, per tant, aquí, segurament l'ombra de sospita té una miqueta més de sentit, però, per exemple, me ve al cap Maria Lesitskene, que és la campiona del món d'alçada, no ha donat mai positiu per dopatge.
Aquesta ja ha estripat, ja ha dit que...
I me ve al cap, per exemple, el conjunt de sincro. El conjunt de sincro porta guanyant l'or des dels Jocs de Sydney, ininterrompudament. Amb aquesta regla de 3 no podrien participar. O l'equip de gimnàstica rítmica, el conjunt, o les individuals, que també són sempre de les que guanyen. I, per exemple, en tenis, Daniil Medvedev suposa que és un dels que optaria a anar als Jocs de Tòquio i possiblement tampoc puga fer-ho.
Bé, doncs, una notícia que fa trontollar els fonaments no només de l'esport rus, sinó per extensió, com ara explicava la Xicué, de l'esport mundial d'aquests Jocs de Tòquio de l'estiu vinent. Manel Alias, n'anirem informant. Moltíssimes gràcies.
Una abraçada, que vagi bé, fins ara.
Gràcies, Xicué.
Adeu. Tot costa.